Avui ens fa molta il·lusió poder saludar en persona, veient-nos les cares, el nostre col·laborador de ciència, Salvador Massip, que normalment fa la secció des de Leicester, al Regne Unit, on ell treballa, i clar, establim una connexió via XDSI, la connexió és perfecta, però no és el mateix que tenir-te aquí i poder-te tocar.
És més divertit així.
Salvador, sí. Què tal?
Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
Nosaltres el mateix et diem. El doctor Salvador Massip, ja sabeu que és un expert en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer. Des del 2008 dirigeix aquest grup de recerca a la Universitat de Leicester, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. Ha escrit novel·les, llibres de contes, obres de divulgació científica, que jo sempre us recordo els títols, perquè si us agrada aquesta secció, allà trobeu molta, molta, molta informació. Dos llibres com Immortals, Sants i Perfectes o Les grans epidèmies modernes. I ara, tot just, acaba de publicar una novel·la que no és científica.
No, no té res a veure amb això.
No és científica. Es titula Ullals. L'ha escrit a quatre mans amb l'escriptor Sebastià Roig, que ens acompanya avui també a l'estudi. Què tal, Sebastià?
Pues supercontent d'estar aquí a RAC novament.
De nou, perquè el Sebastià va treballar amb el Santi Villas.
Sí, sí, en els temps gloriosos i heroics, quan l'audiència es podia comptar amb un ABAC o amb comptagotes. No era milionària com
ara. No, perdona, les primeres audiències, no sé vosaltres, us va passar a nosaltres, eren zero oients. O sigui, hi havia hores que deia zero oients. I deia,
i diu, no pot ser, si a nosaltres, com a mínim, ens escoltava la mare del Santi Villas, per tant, no podia ser zero, ho sabíem.
Doncs el Santi que ha tornat a... El Santi, no, el Sebastià que ha tornat a la ràdio per presentar també aquest llibre, Ullals, que és un d'aquells llibres que jo us faig una recomanació. Llegiu-lo, perquè és trepidant. És d'aquells llibres que quan l'agafes a la primera pàgina, jo tenia intenció de llegir-me una miqueta, i no, ahir... Vinga. No el vaig poder abandonar fins al final. Està basat en una... O sigui, el punt de partida d'aquesta novel·la és una notícia real, que sí. Va sortir publicada fa uns anys.
El 2006 era, no? El Sebastià va veure la notícia i va dir, escolta, això hem de fer una història d'això, hem de fer un llibre. Era la història d'uns nanos que estaven en una espècie de reformatori, una espècie d'escola a la perduda de les muntanyes de l'Empordà, oi?
Sí, sí, una mica il·legal, molt estranya, no? I van sortir a la notícia, doncs, que un d'ells s'havia escapat i que va denunciar que, entre altres barbaritats i atrocitats, els feien passar la nit al ras tancats amb unes gàbies de senglars, no? Mm. Llavors, amb el Salva, com que havíem fet coses de ciència-ficció i molt imaginatives, vam dir, nano, nosaltres, ni sumant les nostres neurones, seríem capaços d'imaginar una atrocitat tan atroç, no? I vam dir, home, això podria servir per fer una novel·la així fantàstica, i com que el Salva és una cosa magnífica, li dius, escolta, fem una novel·la d'això, i et diu, sí.
Perquè vosaltres havíeu fet un llibre eròtic.
Sí, poc eròtic, era més divertit.
No es deien mugrons de titani?
Es deien mugrons de titani, sí, senyora.
Això està en el nostre passat obscur.
Això està en el nostre passat. I clar, dic, però quin canvi de registre aquí.
Sí, no, és
o sigui, dels mugrons del Titanic, els ullals aquests...
La gràcia és fer coses diferents, no?
Sí, perquè si no t'avorreixes, realment havíem dit que Mugrons de Titanic havia de ser una trilogia, que no ho serà mai, amb, per exemple, amb títols divertits, com era Collons de Matacrilat i Natges de Plexiglas, però no es va arribar, lògicament, a fer mai.
No, vam trobar més divertit passar-los a fer una història de por com els Ullals, una història més seriosa basada en un fet una mica tràgic i de la crònica negra catalana, i vam afegir una capa més de por, diguéssim, amb una sèrie d'elements fantàstics basats en...
Les criatures.
Misterioses.
Uf.
Basats una mica en la novel·la clàssica de terror, diguéssim, gòtic de tota la vida, però traslladat al segle XXI i als nostres entorns més propers.
Empordanesos, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però no situeu exactament. Jo em vaig espantar al principi, perquè l'argument... O sigui, tot comença quan un noi, res, està a l'avió, un noi que es diu Vicent,
sí.
Es pronuncia així, tal qual?
Vicent.
El Vicent és un... Ah, ui, que posa la música perquè si tu... El Vicent, o sigui, comença que el Vicent està en un avió i que se'n va cap a un reformatori. Ell es pensa que serà un reformatori més de luxe, com els que ell ha conegut al llarg dels últims estius, i poc s'espera el que li passarà durant les següents setmanes. Se l'emporten a una casa emmanillat, o sigui, tan bon punt puja el cotxe ja li posen unes manilles, amb la qual cosa ell pensa que l'han segrestat, però no. Els senyors que el porten, que no sabem ni com es diuen, ell els hi diu Clint i Madonna, perquè un s'assembla a Clint Eastwood i l'altre porta uns pits així com les de la millor època de la Madonna, doncs se l'emporten lluny a la floresta. que jo pensava la Floresta. Això ho tenim aquí a tocar. I a més hi ha Port Senglars per aquí, la Floresta.
Sí, 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 correcte. Això és maco perquè mentre el anàvem escrivint, doncs els porcs senglars es anaven escampant arreu de Catalunya. Sí. Per exemple, a Figueres havien arribat a baixar a davant dels jardins de la Torre Galatea, que és allà al Museu de Dalí.
Efectivament, sí, sí.
I bueno, ara més s'han posat de moda, perquè diu, ara els matarem amb arc i fletxes, sí, no? Per tant, els senglars són un problema català que cal resoldre.
Clar que sort que els nostres senglars no són com els d'aquell llibre.
No, no cal buscar homes llops ni bèsties rares, tenim senglars que fan
por. A cada cantonada.
Són bèsties,
es van dir, sí.
Feréstecs, o sigui, el porten a una casa que està envoltada d'uns boscos, aïllada, i allà hi ha aquestes bèsties que li fan molt difícil escapar-se. El tracten molt malament i ell vol fugir, però és que fora també té amics. Té amics a dintre i a fora.
Aquesta és la idea, no? Ficar-lo en una situació opressiva als protagonistes que no sapiguessin què era millor, si quedar-se dintre amb els dolents coneguts, amb els monstres coneguts, que en els humans, diguéssim, o sortir fora uns monstres imaginaris que poden ser encara molt pitjors. No,
no sí. Direm quins són els pitjors, eh?
No,
ja ho
sabem,
descobrireu vosaltres llegint el llibre. En tot cas, aquesta és la recomanació. Ullals us farà passar una molt bona estona. Jo veig una peli.
Sí.
No em digueu que no. És que...
Sí, té l'avantatge que necessites pocs protagonistes.
Exacte.
I que tampoc necessites grans escenaris.
Sis protes,
sí.
I uns bitxos, però que no necessites gaire
que no,
cosa.
Que
uns
no se vegin.
Uns ulls i uns ullars que surtin.
I molts d'arbres.
I foscos.
Molt d'arbres.
I moviment d'arbres.
I que es mogui la càmera
i
ja
està. I de matolls.
Sí. Un pressupost ja baix, jo crec que el cinema català podria rodar aquesta pel·lícula.
Per quatre rals.
Totalment fem aquesta proposta.
Quan escrivíem, pensàvem també, vam intentar fer un guió que fos així, àgil, cinematogràfic.
Sí.
I fos,
és molt cinematogràfic.
Realment.
O sigui, realment vas llegint-ho i t'ho vas imaginant en el cap, tota la seqüència d'imatges. I
sí, sí.
És que, tal i com ho expliqueu, és molt, molt, molt visual. Felicitar-vos per aquest llibre.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ullals, editat per Ara Llibres, oi?
No.
Molt bé.
La Galera.
Bravo.
No
molt
passa,
bé, Cailà.
La Galera en català i en castellà.
Ha estat un lapsus, tots en tenim, fins i tot els homes de ciència, com el Salva.
Doncs La Galera. Ullals, Salvador Massipi i Sebastià Roig. Vinga, explicat això, entrem ara en el tema
ja... coses serioses, sí.
Tema seriós. Tu, Sebastià, et quedes aquí nosaltres escoltant,
Mut.
Atentament. El primer tema d'avui és... Jo el trobo també que és com de ciència-ficció, francament.
Ho és de fet, i de fet s'ha fet servir com a argument de pel·lícula de ciència-ficció, no? Però podria ser una realitat, és gairebé una realitat i sembla que ens estem acostant.
Teràpia gènica.
Exacte.
Per reduir els símptomes de la malaltia de Parkinson. Mm-hmm. A veure, explica'ns.
Comencem amb el Parkinson. El Parkinson, ja molts ho sabeu, i és una malaltia d'aquestes que en diuen neurodegeneratives, que vol dir que hi ha una sèrie de neurones del cervell que es van morint, no? De fet, és la segona malaltia d'aquest tipus més freqüent després de l'Alzheimer, que és la també potser més coneguda, no? I les causes perquè les causes del Parkinson no se saben, i els símptomes, que són potser els que tots sabeu, és això de aquest tremolor, sobretot és el tremolor que
sí.
Involuntàriament estan les persones això sacsejant tota l'estona, no? I que és molt incapacitant. El problema per això és que això va evolucionant i pot acabar doncs amb una demència, que és el
cas. I no té cura.
I no té cura, ni no en sembla causa i no té en aquests moments una cura coneguda.
És curiós que no se sàpiga la causa. A mi em crida quan dieu això, els científics, que dius, ostres, amb tot el que ha avançat la ciència, d'una malaltia com el Parkinson, que estic segura que es dediquen molts i molts recursos
i tant,
a investigar-la, que no se sàpiga d'on surt, què falla, per què un bon dia una persona comença amb un petit tremolor i després això va a més.
Sabem això, doncs, que és culpa de que es perden una sèrie de neurones claus en el cervell, però no sabem què fa que passi això.
Clar, per què?
A més, és una malaltia que fa molts anys que estem nosaltres. O sigui, de fet, ja a l'antic Egipte s'han descrit casos que sembla que podrien ser malalties de Parkinson. El Parkinson es va descriure un metge que es deia Parkinson, efectivament,
sí.
L'any 1817, però ja des de molt abans es creu que ja el teníem amb nosaltres. I tot i així encara no hem sigut capaços de trobar-ne, diguéssim, les causes a nivell molecular, no? Hi ha hagut molts famosos en Parkinson, per això és una malaltia que té un perfil bastant conegut perquè...
Ha tingut repercussió, clar.
El Michael J. Fox, per exemple,
sí.
És el més conegut, que tothom sap. El papa Joan Pau II tenia Parkinson i ja sempre estava pobre home tremolant. Mao va tenir Parkinson o el Muhammad Ali, el boxejador.
Ara, que tu deies que pot acabar degenerant en una demència, no sempre passa. O sigui, pot haver-hi gent que només es quedi amb el tremolor?
Sí, però la tendència natural de la malaltia de progressar és anar cap a...
Demència.
Clar, llavors hem de trobar la forma d'aturar-ho, no tan sols pel problema aquest de tremolor, sinó perquè degenera en coses molt,
clar,
molt pitjor.
Perquè ara com es tracta això?
Es dona una sèrie de fàrmacs, entre ells una que es diu levodopa, que es tracta una mica de substituir el neuroreceptor, la substància en el cervell que no funciona, que és la dopamina,
sí.
a intentar suplir-ho doncs, amb fàrmacs. Clar, això funciona relativament, però el problema sobretot és que els malalts es tornen resistents, no? I amb el temps, per molt que li donis la dopa aquesta, ja no fa l'efecte. Doncs clar, cal trobar una cura millor.
Aleshores,
aquí és on
entra teràpia gènica.
La teràpia gènica.
Vinga.
La teràpia gènica és el que dius tu, que és un exemple de ciència-ficció, no? La idea, això comença una mica la teràpia gènica amb a partir del moment que comencem a llegir el genoma humà i entendre quins gens tenim i quines funcions fan, no? Llavors es comença a pensar que el que podem fer és començar a activar o desactivar els gens que ens interessen, no? La majoria de malalties o poden controlar-se o poden tractar-se doncs, afegint més d'un cert gen o menys. No? Com es fa això? Aquest és el problema, encara no sabem molt bé com es fa. No? La idea és introduir dintre les cèl·lules que estan malaltes el gen que tu vols, usant, sobretot, es sol fer usant virus. Si pensem el virus, al cap i a la fi, el virus és un organisme molt, molt simple que el que fa, quan part del seu cicle vital, és introduir el seu ADN dintre les cèl·lules humanes. Si això el que fem és desactivem les coses que fan que el virus sigui tòxic i en lloc d'això hi posem el gen que a nosaltres ens interessa...
Però el gen d'on el treus?
El gen el tallem de... Això ho podem fer al laboratori.
Estalla.
Això al laboratori
estalla
podem aconseguir...
Estalla d'un altre...
Podem fer-ho, aconseguir-ho, podem fabricar-lo, el gen. Això no és problema.
Aleshores, col·loques el gen dintre del virus, el virus dintre de la persona...
I llavors esperes que això vagi a la cèl·lula en qüestió i aquelles cèl·lules comencin a rebin el virus i comencin a funcionar.
Però un moment. A veure, el virus entra, no? I... Com sap ell cap a on ha d'anar?
Aquí està el problema, clar. No és tan senzill com és això.
Clar.
Això, a veure, sobre el paper és molt senzill, no? T'acabo d'explicar la manera molt senzilla de com funciona. A la pràctica és molt més complicat que això. Primer és això, com li dius al virus que ha d'anar...
Ves cap allà i substitueix el gen que tu portes a dintre... Per aquell altre que és defectuós.
Exacte. Per exemple, com en aquest cas, ho veurem després, el que es pot fer és injectar-ho directament en el teixit que no funciona.
Al cervell?
Que, per exemple, en aquest cas, podria ser el
cervell. Ai, quina angúnia, per favor.
Però tot i així pot ser que no vagi a parar les cèl·lules adequades. Un altre problema molt gros que dona és que tu estàs a cap i a la fi estàs usant virus. I quan el virus entra al cos, el cos ho reconeix com una infecció d'un virus.
I l'ataquen.
Exacte, intenta lluitar contra el virus. Llavors, un dels problemes de la teràpia gènica va ser que l'any 99, 1999, va haver-hi uns assajos clínics amb unes... Era l'època, diguéssim, que estava més de moda la teràpia gènica. Van començar a fer una sèrie d'assajos clínics i un nano que es deia Jesse Gelsinger, que tenia 18 anys, que tenia un problema genètic, una malaltia genètica, li van donar una prova d'aquestes i es va morir. Va tenir un xoc, una resposta contra el virus aquest que li havien injectat, va tenir una resposta immune tan forta que es va morir immediatament. Clar, això va aturar en sec tot el que és el camp de la teràpia gènica durant uns quants anys. Doncs van fer un pas enrere i van dir, això, que en el paper sembla molt fàcil de fer, de posar un virus i dir-li, vés a la cèl·lula a fer això, pot que...
Compte, perquè pot tenir
exacte,
conseqüències.
Pot tenir conseqüències molt greus.
Perquè no es pot introduir, no? O sigui, jo ara pensava, si una persona li detecten Parkinson, ara jo estic aquí ja, llenço aquí una pregunta que igual és una barbaritat, però no li poden extreure, pregunto, els gens que encara té sants, o sigui, que encara no s'han fet malbé,
el problema...
els seus propis gens... I tornar-los a reintroduir en el cos...
Sí, no, al cap i la fi el que fem és més o menys això, però el problema és que no estem parlant d'unes cèl·lules, sinó estem parlant de milers i milers de cèl·lules que hauries de tractar una per una. Quan diem que el Parkinson es causa perquè es moren una sèrie de cèl·lules, estem parlant de milers de cèl·lules que s'han mort o milers de cèl·lules que estan degenerant-se i morint. Hauries d'agafar una per una de totes les neurones i anar-li canviant el gen una per una. I això és el que fa una mica el virus. El virus infectaria tota aquesta zona de neurones i intentaria canviar-los i afegir-los aquest gen extra. Clar, és això. Tecnològicament és molt més complex del que sembla.
Aleshores, va morir aquest noi i després què ha passat perquè això torni a reactivar-se?
Llavors,
hi
ha hagut durant 4 o 5 anys que,
no
la, que la que semblava la teràpia del futur, la que seria fantàstica per curar de tot, no es va fer res. I ara sembla que estem a poc a poc tornant a veure, després d'haver fet proves més de seguretat, estem veient alguns exemples nous, per exemple aquest del Parkinson, que acaben d'usar un fàrmac nou que es diu NLX-PU01,
sí,
que han estat fent una sèrie de proves clíniques i ara estan ensenyant els resultats. Això és una gent de Nova York, un científic de Nova York, que porten, de fet, 20 anys treballant amb aquesta, buscant la forma...
Eh?
O sigui, no és una cosa de
la nit per dia... De fa 3 mesos, eh?
No, és el que dèiem, una sèrie de consideracions a tenir en compte de tot el perill que pot generar la teràpia en si mateixa.
I han fet proves en persones o en animals?
En persones. Primer en animals, i ara aquests els resultats que estem parlant avui són ja
en
un grup de persones.
I què?
I el que diuen és, ells diuen que és molt prometedor perquè han aconseguit reduir tots aquests símptomes que dèiem del tremolor i totes aquestes coses, han aconseguit frenar-les bastant, que millora, clar, molt la qualitat de vida del malalt. Fan això, usen un virus, el que estan fent és introduir un gen que s'anomena descarboxilasa de l'àcid glutàmic, i el que fa és fabricar una sí, tenim uns noms complexes, eh? Fabrica una proteïna que es diu GABA, que el que fa una mica és reduir aquests símptomes de la malaltia. O sigui, no cura en si...
El gen fabrica una proteïna.
Sí, el gen et dona la proteïna aquesta i això fa que els símptomes es baixin. O sigui, no cura en si el problema de les neurones que es degeneren i es moren, però si més no, baixa molt tot el problema aquest de la tremolor, que incapacita molt...
Perquè nosaltres aquesta proteïna la fabriquem o no?
Sí, però el que fem és en aquest cas, és donar-li una dosi extra, diguéssim.
Un reforç,
exacte.
Un reforç de GABA.
És curiós perquè el GABA aquest, que és un neurotransmissor, una substància que fabrica normalment el cervell, està implicant en altres coses. I hi ha hagut un experiment en ratolins aquesta setmana, precisament, es publicava, que inhibint el GABA, aconseguien que uns ratolins que s'havien tornat addictes a l'alcohol es desenganxessin de l'alcohol. És a dir, jugar amb els nivells del GABA pot modular una mica les addiccions que puguem tenir.
O sigui, no és només tema motor.
No, exacte. Els
compte amb el GABA, eh?
El GABA serveix per... Com totes les coses, serveix per... En el cervell tenim, de fet, uns quants neurotransmissors. No en tenim molts, en tenim unes dotzenes. I modulant i jugant amb aquestes coses podem afectar un munt de funcions normals del cervell. Per exemple, les que defineixen l'addicció, per exemple, els problemes motors, etc.
Curiosíssim. Ara parlem del científic del mes. Es diu Robert Weinberg. 69 anys, nascut a Pensilvània.
Aquest, el senyor Weinberg, és un dels científics més importants que hi ha en el camp de la investigació del càncer. És fill de pares alemanys que van emigrar de l'Alemanya nazi en el seu moment i ara actualment està a Boston, treballant a l'MIT. I és famós sobretot perquè a principis dels 80 va descobrir el primer oncogen. El que es diuen els oncogens són els gens que quan tenen una mutació doncs afavoreixen el càncer.
Aquest és el teu tema, eh?
Sí, això és el meu. Això.
Clar, per tu, científic de referència.
Aquest, sí, que és un dels meus ídols, diguéssim. Va descobrir no tan sols el primer oncogen, sinó al contrari, el primer supressor tumoral, que són els gens que tenim a dintre que ja, naturalment lluiten contra el càncer. No? Va ser realment als anys 80 un descobriment molt, molt important. Clar, això li ha portat a guanyar tots els premis que hi ha, entre ells el Premi Príncep d'Astúries del 2004. El que no ha guanyat mai és el Nobel, encara, pobre. Ni, crec que és un moment o altre, segurament li donaran.
Potser un sí. Encara volia... té temps, per d'endavant.
Sí, no, volia fer sortir la secció perquè ha fet un treball nou, però també perquè el pobre home té la mala sort de dir-se igual que un altre Robert Weinberg, que és guionista de còmics i escriptor de ciència-ficció. I si tu busques a internet el seu nom, surt més
a les còmics
que ell, no? Llavors, una persona tan important, a punt de tenir un Nobel i que ningú el coneix perquè hi ha algú amb el mateix nom que és més famós per una altra cosa.
El de còmics, almenys, és bo o no? O és un petardo?
És bo, però no sé si li he donat mai un premi tan important com ell. Bueno, el Weinberg, a part d'això, el que ha fet és acabar de publicar un article nou que és una mena de bíblia pels que treballem amb el càncer. Que el que ha fet és resumir les coses que ha de fer una cèl·lula per convertir-se en una cèl·lula cancerosa. No? Definir una mica per què...
Els passos que han d'afectar-li a una cèl·lula per ser cancerosa.
Totes les coses que ha d'anar fent. I llavors això ja havia fet una primera edició d'aquesta història, la va fer fa 10 anys, i va anomenar 6 passos que havien de passar, i avui en dia hem vist que els últims 10 anys d'estudis hem vist que hi ha uns quants factors més importants, no? I ara ja tenim una llista de 10 característiques que la cèl·lula ha de 10, diguéssim, canvis que ha de fer la cèl·lula per convertir-se en una cèl·lula cancerosa. Això és més important que no només la descripció, clar, perquè un cop sabem què passa, com
es converteix... Perquè passa sempre, aquests 10 passos
sí, exacte,
passen sempre.
Són, diguéssim, sagrats, no? El camí...
Clar, si tu detectes el pas número 2, portem 1, 2, compte, el tercer es confirma, pots aturar-ho, això,
exacte,
aleshores?
La idea és, si les coneixes, pots intentar aturar-ho, clar. Un cop saps per què passa una cosa és quan pots començar a intentar dissenyar fàrmacs per aturar el pas 1, el 2, el 4, el 5... D'aquí la importància del doctor Weinberg, que mereix sortir a la secció d'avui, realment.
I tant que sí. Doncs vinga, un petit homenatge des del Via Lliure a Robert Weinberg, de 69 anys, que treballa a Boston i que és un dels ídols
del
Salvador Massí.
I que no és guionista
de còmic. Ara, el rànquing de ciència, per acabar.
Número 5. Es descobreix una manera més segura de detectar la síndrome de Down.
Ja tenim bastants sistemes per detectar-la avui en dia. El més eficaç és la miocentesi, per exemple. Però tothom que ha estat embarassat i ha hagut de fer aquestes proves sap que hi ha un risc d'avortament que no és més esperable estar allà. No? Llavors s'estan buscant tècniques igual d'útils, però sense aquest perill. Perquè les altres tècniques que tenim a través d'ecografies i tal no són tan eficaces, diguéssim, com realment l'anàlisi de la miocentesi. El que s'acaba de descobrir, un científic de Xipre, precisament, han aconseguit detectar en la sang de la mare i circula també una mica de la sang del fetus. Llavors han aconseguit, amb proves molt, amb unes tècniques molt específiques, detectar aquestes cèl·lules del fetus i fer una anàlisi de veure com tenen els cromosomes.
I pots diferenciar? O sigui, què és de la mare I què és del fetus?
Sí, la sang del fetus té uns marcadors especials que permet, amb unes tècniques que han desenvolupat aquests científics, aïllar-les de la sang de la mare. I considerant que són molt poques, clar, la sang del fetus dintre de la sang de la mare són unes quantes només, però tot i així són capaços de detectar-les i analitzar-les.
El que passa que amb la amniocentesi es miren altres coses. O sigui, no només es mira, no?, la possibilitat que aquell nen pugui patir la síndrome de Down,
però
o no.
És el mateix, perquè el que aconsegueixes tu és analitzar els cromosomes de les cèl·lules.
O sigui, es podria obtenir la mateixa informació.
Pots tenir la mateixa informació aconseguint-les.
I sense riscos.
I sense cap risc, en aquest cas.
Sí, molt bona notícia. Vinga, al número 4.
Número 4. Nous transplantaments d'òrgans fabricats al laboratori.
L'altra vegada que vas fer-nos la secció, la darrera, de fet, vam parlar de trasplantaments d'excrements. No sé si ho recordeu, perquè va ser un tema molt escatològic, però molt interessant.
Molt interessant, sí.
Molt interessant. Ara parlem d'òrgans fabricats al laboratori.
Sí, això és un tema que algun dia també parlarem amb més calma, que és la medicina regenerativa, que és la idea d'això, de construir... El gran problema del trasplantament és que no tens prous donants per tots els trasplantaments que has de fer, i que després hi ha el rebuig, no? Que, quan és un òrgan que no és teu, el cos el detecta i el rebutja. Llavors, el que fan ara és intentar crear dintre del laboratori òrgans fets a mida amb les teves pròpies cèl·lules. Els fas créixer al laboratori i després els trasplantes.
Però els hi dones, o sigui, a les cèl·lules les fas créixer en forma d'òrgan.
Sí, la gràcia és que el que els hi fas és els hi dones una estructura, diguéssim, al voltant de la qual van creixent i van formant-se. És com molt complex. Un altre cop, és molt fàcil dir-ho, molt difícil de fer. Llavors, la gràcia és que ho han aconseguit, hi ha un parell d'exemples. Han aconseguit fer-ho amb bufetes, i ara la notícia d'aquesta setmana és que ho estaven fent amb les uretres. O sigui, l'uretra bàsicament és un tub, és relativament senzill. Llavors, si tens una estructura en forma de tub i agafes cèl·lules musculars, de fet, del propi malalt, i les poses al voltant del tub, les poses al laboratori, les incubes, fins que creixen i omplen tota l'estructura, després pots agafar-ho i transplantar-ho dintre de la persona. Això és realment fantàstic, és una tècnica molt prometedora.
Quina passada! Però amb això, clar, pots fer coses, estructures senzilles.
Clar,
no pots fer és regenerar un cor.
Clar, en aquest moment estem començant, però de fet s'està fent estudis per fer això, per intentar fabricar cors, fetges, pulmons,
etc. Però com, o sigui, a veure, és que una cosa és un tub i una altra cosa és un cor amb tots els... No?
Clar, home, això en els propers 10 anys no ho veurem, però potser en els propers 20 sí que ho veurem.
Vés a saber. Vinga, més.
Número 3. Tenim el cervell més gros perquè hem perdut un grapat de gens.
Aquesta és molt curiosa. El cervell més gros, sí, més gran perquè hem perdut, que dius, en principi no quadra,
no,
això.
No, em sembla que no va així.
Sembla que ho hem formulat malament, no?
No, clar, si tu et compares, diguéssim, amb què ens separa nosaltres dels micos, penses, clar, que tenim uns quants gens més que ens fan doncs, més intel·ligents, o el que sigui. Doncs a vegades potser és al revés, no? Fent estudis genètics hem vist que una de les diferències que potser tenim amb els micos o amb els nostres avantpassats és que hem perdut una sèrie de gens que frenaven el creixement del cervell, no? Hi ha una sèrie de gens que impedeixen que el nostre cervell creixi més, no? En un moment de l'evolució, diuen que potser fa mig milió d'anys, va desaparèixer aquests gens del nostre ADN, i això va fer que comencéssim a tenir el cap gros que tenim ara els humans, que ple d'un cervell tan magnífic com el que tenim.
O sigui, menys és més.
Menys pot ser més.
Salvador, totalment.
Aquest estudi, de fet, és el mateix estudi que va sortir a la premsa fa uns dies, perquè un altre tros d'ADN que vam perdre va fer que els mascles humans perdéssim les espines que se suposa que teníem en el penis.
Ah, sí, senyor. Ui, això es va comentar molt.
Ningú va parlar tant de la part del cervell, que sembla més interessant, diguéssim, en aquest cas és més important que tinguem un cervell gran que no que tinguem espines o no al penis, és bastant relatiu. Bueno, suposo que no, per les femelles humanes és un avantatge.
Té el suquet, també.
De part de l'evolució és més interessant que tinguem el cervell que tenim, que no les espines o no. Però bueno, sí, són estudis genètics molt interessants, realment.
Número 2. Els antibiòtics engreixen.
Atenció! Això sí que no ens ho havien dit mai, que els antibiòtics engreixen.
A veure, són estudis també preliminars que s'han de prendre amb precaució, però sí, és una cosa que han estudiat i s'ha vist que... Això són experiments en ratolins, no sabem encara en humans com funciona, però si els dones una dosi constant i baixa d'antibiòtics als ratolins, els augmenta el greix del cos amb un 40%. I, de fet, si això ho combines amb una dieta d'aquesta rica en greixos, pots arribar a fer-los engreixar fins a un 300%. No?
Sí, engreixen, però no poc. Engreixen molt, aleshores.
Engreixen molt, ara veurem, potser.
Amb això que estàs dient.
Amb ratolins, en principi, seria això. Però estem parlant de dosis constants i baixes que no són ben bé les que rebem els humans quan estem malalts. No? De fet, això se sap fa temps d'una forma intuïtiva, perquè en molts casos a les vaques i als porcs se'ls donen antibiòtics, de fet, i no és només perquè no es posin malalts, sinó perquè els grangers veuen que els animals...
Home, hi ha hagut casos de polèmica per això, el clenbuterol i tot allò, no?
Als Estats Units, per exemple, se't fa molt això, de donar antibiòtics als animals, una cosa que és part, una cosa bàsica, diguéssim. I, o sigui, que d'una forma intuïtiva els grangers ja ho havien vist, que això passa. Per què pot passar això? I això podria lligar una mica amb el que dèiem la setmana passada de la importància de les bactèries que tenim a dintre, que vivim amb una sèrie de bactèries que convivim amb elles, i el fet de que els antibiòtics pugui trencar el balanç aquest de les bactèries que tenim dintre de l'intestí, això pot fer doncs, que influeixi si ens engreixem més o menys. Ja vam parlar de que les bactèries que tenim a l'estómac o als intestins poden afectar moltes coses, dèiem, inclús podien afectar la nostra personalitat,
sí,
recordes que
sí.
Parlàvem? Doncs, sens dubte, una de les coses que pot afectar és com processem els aliments i fins a quin punt doncs, això podem engreixar-nos més.
Però
o menys.
Hi ha gent que consumeix de manera constant i a petites dosis antibiòtics durant una etapa llarga de la
no,
seva vida?
No, per sort, la majoria de persones
que no. Són...
Per tant, jo crec que de moment no hem de patir molt que si ens donen almenys un antibiòtic durant un període curt, no crec que sigui un problema molt greu.
I ara arribem al primer lloc del rànquing.
Número 1. Es pot curar el càncer amb diamants?
Però què és això?
Aquesta és bona, eh? És
una... Però què vols dir curar el càncer amb diamants?
És un tractament molt car, oi? Anar al joier a buscar diamants?
Una mica, a veure, explica'ns.
No, estem parlant de nanodiamants, o sigui, de diamants molt minúsculs, petits i gairebé pràcticament invisibles, no? És una idea també molt revolucionària, molt interessant, que si funciona pot ser molt curiosa. El que fan és, els científics aquests han descobert que posant els fàrmacs normals de quimioteràpia, si els hi poses junt amb un nanodiamant d'aquests, o sigui, els poses la molècula de la quimioteràpia junt amb un nanodiamant, el que fa això és que el diamant protegeix el fàrmac de la quimioteràpia i fa que vagi directament al tumor i el protegeix mentre passa per la sang, és a dir, no té tants efectes secundaris, no es despista, va directament al tumor i augmenta una mica l'efecte de la quimioteràpia.
Però és que no ho entenc, el diamant, per què fa això?
Ah, el per què, exactament, no ho sé, però...
S'han perquè... vist que té aquests efectes.
Sí,
o sigui, que la medicació va directa contra
exacte,
el tumor.
És com si li posessis una capa, una protecció,
capa, una protecció.
De diamant.
Però el nanodiamant... O sigui, estem parlant com d'una... Ens ho imagina com fet pols.
Sí, diguéssim que amb això no podies fer un collar, ni un anell, ni res, amb aquests diamants no podies fer res especial. És pols de diamant, sí.
És una pols de diamant que recobreix aquella medicació exacte. Fins que arriba al tumor.
Unida a la medicació, doncs, l'ajuda a que tingui menys efectes secundaris i que vagi al lloc que ha d'anar a fer la funció.
Jo amb aquesta secció acabo sempre amb la boca oberta, que dic que és que al·lucino amb les coses que es fan.
Moltes coses d'aquestes són nivells, evidentment, molt inicials, molt d'estudis inicials amb ratolins o al laboratori, però que tenen molt de potencial. Realment les fem sortir de la secció perquè sembla que això en el futur podia tenir...
De maneres, però que com se li acut a algú posar diamants? O sigui, és que a veure... Com li ve la inspiració a algú per fer aquesta barreja?
Algú que té accions en una mina de diamants, una cosa d'aquestes.
No ho sé, però escolta'm, gran idea, perquè sembla que dona resultats. Uh-huh. Salvador Massí, doctor Salvador Massí, perquè sempre jo, clar, el tracto de Salvador i aquest home, és que és una eminència, eh? Aquest home que ens col·labora aquí al Via Lliure, que ho sapigueu. Que ens ha agradat molt veure't
no,
i tenir-te aquí al costat fent la
també.
Secció.
És un plaer.
Que felicitats perquè és interessantíssim. Eh?
Gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu.